A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Doncs fa uns dies van tenir lloc les eleccions als Estats Units. Va ser el passat 6 de novembre i una setmana abans de les eleccions va passar per tota la costa est dels Estats Units un huracà, l'huracà Sandy. Aquí ens va arribar els efectes, diguem, mediàtics, els efectes via imatges de televisió, evacuacions, Nova York inundada. Però qui estava a Nova York és una sitgetana que hi viu i treballa i, de fet, ho cobreix perquè és periodista. I la tornem a saludar perquè no és la primera ni la segona vegada que parlem amb ella. Emma Reverter, bon dia.
Molt bon dia.
El Sandy us va fer mal?
Doncs ens va fer bastanta mal. Un any abans havíem tingut un altre huracà que va arribar a Nova York en forma de tormenta, de tempesta tropical, que es va dir Irene, i ens havien avisat, ens havien advertit dels mals que faria i no n'havia fet cap. Per tant, aquesta vegada anàvem bastant confiats. Va ser una mica com la història de Pere i el llop, oi? I al final va arribar la Sandy i ens va fer bastanta mal, perquè ens va deixar sense electricitat, en alguns casos, més d'una setmana.
La Emma viu a Manhattan, oi?
Jo he vist...
Digues.
Sí, l'illa és molt allargada i jo visc al sud de Manhattan i ens vam quedar sense electricitat del carrer 39 cap a baix. Per tant, jo vaig ser una de les afectades juntament amb milions de persones més, oi? I la ciutat es va paralitzar perquè del carrer 39 cap a dalt tenien electricitat, aigua... Vivim en edificis molt alts, per tant, en el seu cas, els ascensors funcionaven, tenien electricitat, tenien aigua per dutxar-se, etc. I del carrer 39 cap a baix, la ciutat no funcionava. No, les botigues estaven tancades, no teníem electricitat als edificis, per tant, els ascensors no anaven i la gent no podia pujar i baixar de casa seva, i no teníem aigua per dutxar-nos o per preparar-nos un cafè o el que fos, no? Per tant, el carrer 39 es va convertir com en una mena de frontera i aquí feien molta broma que era el berlinès i el Berlín Oest. I la gent anava cap a la part bona de la ciutat doncs, per poder viure, no? I per poder menjar calent, per poder carregar el telèfon. I molta gent, i jo inclosa, el que vam fer va ser vam fer mudances i ens en vam anar a viure a casa d'amics durant una setmana.
Ens donava una certa impressió, i no és la primera vegada que hi ha una cosa d'aquestes als Estats Units, de societat ordenada, és a dir, que la gent s'ho pren amb un cert pragmatisme i aleshores, doncs, si toca això, doncs ara ens ha tocat. I aquesta imatge o aquesta percepció que podem tenir de lluny d'aquesta societat ordenada és real?
Sí, és una... Nova York és una ciutat on hi viuen milions de persones i vivim tots molt apretats. I per tant, potser per això, i també per un tema de... La gent és molt, molt educada, hem après tots a conviure, perquè si no la ciutat seria impracticable. I això fa que en situacions com aquestes, que ja hi tenim una certa pràctica, perquè hem passat per un atemptat terrorista i els huracans tampoc són tan estranys a la vida d'aquesta ciutat, això fa que la gent respongui amb bastant estoïcisme i ajudant-se els uns als altres, no? Per exemple, tota aquesta gent del carrer 39 cap a baix, que eren milions, que no es podien dutxar i que no podien tenir una vida normal, no podien comprar queviures, no podien... De fet, la vida es va paralitzar durant una setmana. Podien anar del carrer 39 cap a dalt sabent que, per exemple, els gimnasos, encara que fossin privats, obrien les portes a tots aquells que es volguessin dutxar del carrer 39 cap a baix. O, per exemple, les entitats bancàries deixaven que la gent anés a les sucursals a carregar els mòbils, no? I després, moltes persones solidàries del nord de la ciutat van convidar a la gent que vivia més a baix doncs, a passar uns quants dies a casa seva. I després, molta gent que es va quedar, que van decidir que es quedaven a casa, ho van viure amb molt estoïcisme i no es queixaven. Per exemple, jo tenia un amic, un company de feina, que es va quedar a viure a casa seva i viu en un pis 30. I cada dia pujava i baixava per les escales, perquè, és clar, l'ascensor no funcionava, fins a casa seva carregat amb bidons d'aigua, etc etc.
Anava a dir quina mà de cames per pujar cada dia fins al 30.
Sí, no jove, té de 63 anys.
Per tant, doncs això, un pragmatisme, una manera estoica gairebé d'assumir aquest fatalisme que és viure un huracà en una societat que doncs és ordenada i és educada, malgrat doncs, ser una societat amb moltes persones que viuen, com ens comentava l'Emma, doncs, apinyades amb poc espai de temps. Amb poc espai.
Sí, si bé, òbviament, viure una setmana a casa teva sense electricitat, sense aigua i en aquestes condicions, i en un carrer fantasma, perquè totes les botigues i tots els comerços estan tancats, és molt estrany. També el fet de que aquest huracà abans hagués passat per al Carib i hagués arrasat societats que viuen en unes condicions molt difícils, com per exemple Haití o Cuba, fa que la gent d'aquí també entengui que tot és relatiu, és a dir, que no tenir aigua i no tenir electricitat o metro durant una setmana és dur i paralitza la ciutat, però, per exemple, Haití ha portat problemes molt més greus, perquè la gent no té accés a aliments, no té accés a aigua potable i hi ha casos de còlera i un problema realment dramàtic que no s'ha viscut en aquesta ciutat. Oi?
Mm-hmm. L'únic accés que teníeu, entrada i sortida de Manhattan, era el túnel de Lincoln, oi?
Sí, i a poc a poc els túnels es van obrir, obrint. El metro no va funcionar durant una setmana. Això va fer que molta gent no pogués anar a treballar o no es van poder moure de casa. I molta gent jove el que va fer va fer servir les seves bicicletes per anar d'un lloc a l'altre. El que passa és que és una ciutat tan immensa que anar amb bicicleta a treballar a vegades doncs era més d'una hora de viatge, no? I a més la cosa es va complicar perquè les temperatures van baixar, també va ploure i al cap d'una setmana tot va culminar també amb una gran tempesta de neu. Per tant, no va ser una setmana fàcil.
A veure, com es viu un huracà quan està passant l'huracà per sobre teu? És a dir, és allò com allò de les pel·lícules, allò bum, 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 o com va? Com és un huracà que et passa pel cap?
Doncs, normalment, dos o tres dies abans ja està rebent molts missatges de l'alcalde i del governador de l'estat i t'expliquen doncs, que és important que tinguis aigua, és a dir, que compris botelles d'aigua, que compris menjar, que compris un alot, que et preparis. I normalment la gent fa cas. És a dir, jo recordo haver anat el dia abans al supermercat i hi havia unes cues immenses de gent comprant aigua i comprant menjar com per mínim 3 o 4 dies, no?, per poder sobreviure. I després, un dia abans, ja es van parar els metros perquè es preveia que els metros s'havien d'inundar i l'alcalde ens va demanar que ens quedéssim a casa. No? I res, és com el dia abans d'una tempesta, hi ha una calma absoluta, el cel està molt clar i és un ambient molt estrany perquè no hi ha ningú pels carrers i tothom està a casa seva esperant que arribi la tempesta. I res, unes hores abans el cel es va començar a complicar. El pas de l'huracà en cap moment va provocar pluja, va ser una tempesta seca. No? I res, arriba l'huracà, òbviament dona unes bufetades immenses contra les finestres i el pas d'un huracà, doncs depèn de la intensitat de l'huracà, aquest crec que el vam tenir sobre els nostres caps durant dues o tres hores i després se'n va anar. I mentre Sandy va passar per la ciutat, vam continuar tenint llum i tot anava bé, fins pràcticament que ja se n'anava, que el que va passar és que una central elèctrica va explotar i això va ser el que ens va deixar sense electricitat a la meitat de la ciutat.
De fet, hi havia una webcam, diria, entre cometes, meravellosa des del New York Times, que anava passant constantment la imatge i, de fet, feia federadar, perquè semblava un cel de Batman, oi? Sobre la ciutat de Gotham, doncs el mateix, era el Sandy que s'acostava a la ciutat de Nova York. És a dir, que veu tenir llum fins que gairebé va acabar de passar. Desperfectes a casa no en veu tenir?
En el meu cas no, perquè no visc a prop de la costa, però, per exemple, hi ha barris que han quedat completament inundats i que mentre tu i jo estem parlant encara estan tenint problemes. Galeries d'art que han perdut totes les obres, botigues de roba que han perdut tot el material, botigues que ja mai més podran tornar a obrir i després cases que a dia d'avui encara no han recuperat l'electricitat i serà, doncs, costarà mesos que aquests barris tornin a funcionar. De fet, davant de casa meva, des de fa una setmana, tinc 10 persones dormint al carrer, que m'imagino que eren persones que dormien al sud de Manhattan, que dormien prop de Wall Street, i els han fet fora. I ara els tinc aquí, no?
Una cosa com aquestes, aquí, ocasionaria després una tempesta política, pel que fos. Allà també ha passat?
No, perquè, a veure, el pas d'un huracà és inevitable. I, per tant, el que necessites és un polític o uns polítics que el que facin és ajudar-te abans, durant i després d'aquesta tempesta.
I ho han fet?
I en aquest cas, l'alcalde de la ciutat, el Michael Bloomberg, amb independència del seu color polític, és un alcalde bastant estimat pels ciutadans i que sap reaccionar davant d'una cosa així. De fet, el Bloomberg, durant 4 dies, totes les hores, donava rodes de premsa i el teníem en directe i ens estava explicant què estava passant i estava donant la cara i, efectivament, la ciutat es va paralitzar, però ell i el seu equip doncs, van fer el possible perquè la ciutat tornés a funcionar tan aviat com fos possible. No? Per tant, ell va estar donant la cara, el governador va estar donant la cara, després l'Obama, que té un color diferent, un color polític diferent al del governador, també va estar donant la cara i van demostrar que al marge de les seves idees polítiques o al marge de ser de partits polítics diferents, en aquest cas estaven units. De fet, el Bloomberg, que ara és independent però havia estat republicà, després de Sandy, va recolzar públicament la candidatura d'Obama. Això un dia abans de les eleccions. No?
I ara, per empalmar els dos temes dels que volíem parlar amb la Emma, el Sandy el va enviar a l'equip de l'Obama? M'entens la pregunta?
No, perquè no... Jo crec que igualment l'Obama hagués guanyat. I Sandy ha fet mal a milions de persones i ha provocat, a més, uns desperfectes i uns danys econòmics brutals que, òbviament, no volien ni republicans ni demòcrates. Però sí que és veritat que va paralitzar la campanya electoral una setmana abans de les eleccions i això normalment beneficia a la persona que està ocupant la presidència, perquè durant aquesta setmana l'Obama va donar la cara com a president, mentre que l'altre candidat pràcticament va desaparèixer del mapa. No?
Com és que Obama va revalidar el mandat? Com és que Romney no va aconseguir acabar aquesta remuntada que semblava apuntar-se a partir de l'èxit en el primer debat?
Romney ha tingut moments de glòria, però molt, molt curts, i crec que mai vam dubtar que l'Obama guanyaria un segon mandat. No? No ho va fer tan malament durant el primer mandat com perquè el ciutadà, que estava molt dividit, no volgués donar-li una segona oportunitat. Pensem que en els Estats Units ha pogut controlaves també una crisi econòmica i això ha fet que els Estats Units no entrés en una gran depressió. De fet, els Estats Units ja està sortint de la crisi econòmica que tenia. Va capturar Osama Bin Laden, ha remuntat la indústria de l'automòbil i ha impulsat amb més o menys èxit una reforma sanitària. Realment no ha estat un mal president, si bé no ha pogut complir totes les promeses doncs, que tenia, no? I ara el ciutadà ha decidit donar-li una segona oportunitat i té 4 anys més per fer tot el que vol fer, no? I impulsar el seu programa.
Tanmateix, si mires els resultats electorals, sembla destil·lar-se una societat molt polaritzada. El que guanya té el 50 i el que perd 48.
Això sempre ha estat així, és a dir, com en moltes altres societats. Quan mires el mapa dels Estats Units, normalment, i veus els resultats electorals, l'interior del país... És a dir, normalment et pinten el Partit Republicà de vermell i el Partit Demòcrata de color blau, i normalment l'interior dels Estats Units és vermell, mentre que les dues costes, la costa est i la costa oest, són completament blaves. I les ciutats, les principals ciutats dels Estats Units, on hi ha universitats, són blaves, i tot l'interior dels Estats Units és vermell. No? I, de fet, el New York Times va fer un exercici molt interessant i es va comparar aquest mapa electoral amb el mapa que hi havia durant la guerra entre el sud i el nord del país. I, curiosament, era exactament el mateix mapa. Per tant, la societat dels Estats Units tampoc ha canviat tant.
tot i que al ser una societat d'acollida, diuen els hispans, han aconseguit doncs, unes quotes de representació i de poder important. Hi ha estats del centre dels Estats Units que doncs, estan aconseguint els demòcrates també doncs una representativitat important, em sembla que era Nou Mèxic i no sé si Colorado, per tant doncs que hi ha una encara que es reprodueixi aquest mapa doncs de fa 150 anys no deixa de ser un mapa canviant.
Sí, de fet jo vaig viure les eleccions des de Florida perquè tenia un amic polític que es presentava, era la quarta vegada que es presentava, ell és d'origen cubà, es presentava a congressista pel Partit Demòcrata i aquesta vegada va guanyar. Va guanyar perquè per primera vegada els cubans de Miami, que ja, ara hi ha molta més gent jove que ja ha nascut a Miami, no ha nascut a Cuba, van voler votar a un demòcrata que aposta per una política més oberta amb Cuba, no? I això és un canvi. Però una cosa molt interessant dels Estats Units, quan parlem de vot hispà o parlem de vot immigrant, s'ha d'entendre que normalment l'immigrant que arriba es considera hispà o italià o de qualsevol lloc que sigui, però normalment la generació posterior ja està completament integrada i és americana. Per tant, a vegades això del vot hispà o parlar d'immigrants pot donar una imatge una mica esbiaixada, perquè el fill d'aquesta persona, a diferència del que passa en altres societats, és americà, parla anglès i veu els seus pares com immigrants, però ell ja es considera americà i està completament integrat. No?
Uh-huh. Tot i que aquí ens ha arribat el missatge que els republicans, en el mea culpa, han doncs, esmentat el fet que potser s'adrecen massa a homes blancs anglosaxó o protestants, fins i tot allò el típic fenomen WASP que es parlava fa uns anys, i que potser s'haurien d'obrir més doncs, a d'altres grups de vot, i fins i tot doncs, si es veien doncs, el vot dels, de la comunitat negra era gairebé arrasava cap a l'Obama, sobretot em sembla recordar que el vot de les dones negres em sembla que el 96% havien votat per Obama, per tant, doncs, uns xifres gairebé de congrés del Partit Comunista Búlgar, oi? Per tant, la divisió continua, existeix, es veu, es palpa, Emma?
No, jo vaig llegir diverses columnes sobre aquesta qüestió. Una era de la Pilar Rahola, a La Vanguardia, i estan molt fora de focus. Crec que no són correctes. Per començar, un WASP, el que realment aquí s'entén, aquí als Estats Units s'entén per WASP, és un home blanc, anglosaxó, però normalment de la costa és, es relaciona normalment, quan es parla d'un WASP, es pensa en l'antic estudiant de la Universitat de Harvard, que ara, afortunadament, la Universitat de Harvard ja no és així i té molta diversitat i ja no només els nens rossos alts de família bona van a Harvard, no? Però el que no s'entén quan aquests columnistes escriuen aquestes columnes és que aquest tipus de persona, és a dir, l'autèntic WASP, vota l'Obama. De fet, l'Obama no està tan lluny de ser un WASP. De fet, l'Obama, la seva mare era blanca, sí, el seu pare era negre, l'Obama era el president de la revista de dret de Harvard, no? Per tant, l'home blanc educat, que normalment s'identifica com a WASP, vota l'Obama també, que és el WASP que viu a les ciutats. I el Partit Republicà té un altre tipus de vot, té un vot de l'interior dels Estats Units i sí, també té un vot de la classe empresarial dels Estats Units. Però jo no crec que es pugui fer una lectura tan de classes o racial del vot d'Obama, perquè precisament jo crec que l'Obama ha canviat aquest mapa.
Mm-hmm. Per cert, ens comentaves que vas estar a Florida durant les eleccions. Què passa amb el recompte a Florida, que no arriba mai?
Doncs que tenen un sistema obsolet. L'Obama ara ha promès que el canviarà. I, de fet, tot el sistema és una mica primitiu, no? Algunes persones van haver de fer, cosa que jo crec que a Catalunya no passa, van haver de fer 5 hores de cua per votar. Jo, sincerament, jo no sé si votaria si hagués de fer 5 hores de cua.
Anava a dir, ni en 10 minuts, alguns s'esperarien, oi?
Sí. I després, efectivament, hi ha tot un problema de recompte de vots, no? Però és una de les assignatures pendents, modernitzar part del sistema electoral de molts estats del país.
El resultat final, de tota manera, més enllà de les eleccions presidencials, també s'escollia part del Senat, s'escollia la totalitat de la Cambra de Representants, ens dona un país molt divers, perquè el president serà d'un color, el Senat serà, si no recordo malament, es mantindrà en el color del president, però la Cambra de Representants ens dona una majoria absoluta de l'oposició del president. Això vol dir que l'americà també vota una miqueta perquè els mateixos poders s'enfrontin entre ells?
Bueno, com tu has dit abans, és un país molt polaritzat. Pràcticament la meitat de la població és a una banda, l'altra meitat a una altra, i això doncs, reflecteix doncs, en la composició de les cambres i tot plegat. No? I normalment el president ha de treballar així. No? I a vegades és per aquest motiu que moltes vegades els projectes d'un president queden paralitzats perquè hi ha molta negociació i ja no parlem, per exemple, del tema lobbies, no? Però hi ha molta negociació i no sempre és fàcil. De fet, els dos últims anys de presidència del primer mandat de l'Obama van ser molt difícils per això, perquè ell era una banda però les cambres eren d'un altre color polític i això feia que no va poder impulsar molts dels projectes que hi volia impulsar.
Guantánamo no ha estat a l'agenda, oi, en aquestes eleccions?
No, que va, Guantánamo no ha estat a l'agenda de cap candidat ni se l'espera.
I malgrat que Obama va prometre tancar Guantánamo en la primera legislatura, el fet de que no entrés a l'agenda, confia la Emma de que durant aquesta segona legislatura hi haurà algun moviment?
No crec. De fet, tots aquests dies, per exemple, el New Yorker intentava fer una llista de totes les assignatures pendents de l'Obama. És a dir, perquè, òbviament, aquí als Estats Units un president només ho pot ser durant dos mandats. Per tant, ara l'Obama ja només té 4 anys, i després se n'haurà d'anar, només té 4 anys per completar el seu projecte o la seva idea de país, no? Per tant, ens preguntem quins projectes impulsarà i quins no. Haurà de prioritzar, no ho podrà fer tot. Per tant, què voldrà fer? Voldrà millorar la reforma sanitària, que en un primer mandat no va poder acabar de perfeccionar? Intentarà donar un impuls al matrimoni homosexual, perquè ara ja hi ha estats que reconeixen el matrimoni homosexual, però el matrimoni homosexual no està reconegut a nivell federal, és a dir, a nivell de tot el país. Farà una reforma de qüestions d'immigració? Aquesta és la gran pregunta, però òbviament de tots aquests temes jo crec que el tema de Guantánamo no és a l'agenda pels propers mesos.
Per tant, la cosa continuarà, doncs, en aquest cas, aturada i a l'espera d'en aquest limbe legal que es troba actualment al penal, on estan reclosos encara doncs, nombrosos presos del mandat de Bush.
Sí, a veure, jo no soc president ni ganes, no? Però m'imagino que un president i els seus assessors, també, i més en una societat polaritzada, el que fan és intentar captar el pols de la societat i veure quines reformes són possibles i quines no. Jo crec que el president, en aquest cas, és bastant progressista i va molt per endavant d'una societat que ho és menys i, per tant, per exemple, la reforma sanitària que és molt normal a Europa, aquí va ser molt traumàtica. Aquí la gent no volien tenir un sistema públic. Ho veien com una cosa socialista i no volien canviar el sistema. Per tant, el president ha de ser una mica sensible a aquesta mentalitat del seu país. Per exemple, la qüestió del matrimoni homosexual en aquest país divideix a moltes persones. I d'altra part, jo crec que el president ho veu i ho viu com una qüestió de drets civils i de dret humà i que la vol impulsar. Per tant, ja veurem què serà possible i què no serà possible fer en un país de centenars de milions de persones que pensen molt diferent, perquè no pensa igual un home progressista de Nova York que un home que viu en un poble de Wisconsin, no?
Diuen que el primer mandat és per guanyar el segon i que el segon mandat és per deixar alguna cosa per la història. Què pot deixar l'Obama per la història?
Doncs podria deixar en aquest país una reforma sanitària que funcioni per a la classe mitja i després jo crec que podria deixar, és a dir, o podria reconèixer el matrimoni homosexual o com a mínim sentar les bases perquè aquesta qüestió pugui tirar més a tirar endavant doncs, en un futur, no? Però que afecta a milions de persones i en aquest país les associacions de drets civils ho veuen com una lluita molt semblant a la que fa anys doncs, van haver de lluitar els negres o les dones, i també és una minoria doncs, que vol que se li reconeixi els seus drets. I després haurà de canviar també tot el que és la legislació d'immigració perquè hi ha molta pressió en aquest sentit perquè ho faci.
Aquí a Europa no es votava, però amb la boca petita tothom volia que guanyés Obama. No sabem exactament si això és bo o és dolent, però a Europa li interessava que guanyés Obama?
A França l'Obama es va fer una enquesta i l'Obama guanyava per un 75%, per tant tenia una majoria absoluta. Sí, Europa normalment sempre ha estat més a prop dels candidats demòcrates, no? De persones com l'Obama, l'Al Gore, el Bill Clinton. El problema és que aquests presidents no són presidents europeus, com tu dius, són presidents dels Estats Units. I és aquí, és en els Estats Units, que aquests presidents han de funcionar i han d'impulsar polítiques que no poden ser europees, que han de ser americanes en un context on la gent té una mentalitat diferent, no? Però sí, persones com l'Obama a Europa són molt populars, no? Fins al punt que se li va donar un premi Nobel, no? Els escandinaus li van donar un premi Nobel i ella es va sentir una mica incòmoda perquè considerava que no havia fet res per mereixer-lo i és molt incòmoda per un president, sobretot per un president d'una potència com els Estats Units, tenir un premi Nobel de la Pau quan tu saps que t'esperen, en aquest cas, 8 anys de presidència i hauràs d'anar a guerres, hauràs d'atacar i hauràs de fer coses que normalment un Nobel de la Pau no hauria de fer, no?
Uh-huh. Obama va mirar cap a Àsia i a Obama se'l va criticar que havia mirat molt poc cap a fora i que gairebé no va mirar gens ni a Israel ni a Palestina, per exemple.
Sí, ha mirat més cap a Àsia, però per una realitat. Aquestes setmanes han sortit molts informes que ja diuen que Xina i la Índia, sobretot Xina, serà la nova potència mundial, però ara fa uns mesos o fa anys es parlava que Xina seria la nova potència mundial l'any 2030, l'any 2050. Ara ja diuen els experts, ens indiquen els economistes, que Xina serà potència mundial i passarà per davant dels Estats Units l'any 2016. 2016 és aquí a la cantonada. I és per això que els presidents dels Estats Units ara mateix miren cap a Àsia, perquè Àsia és el futur. Xina seguida de la Índia, però sobretot Xina perquè està molt més industrialitzada i perquè fa uns anys podia superar els Estats Units en termes de productivitat. De fet, Estats Units cada vegada té menys fàbriques i tota la producció és a la Xina. Però és que ara Xina ja ens està passant per davant ja no només en temes de productivitat, sinó també d'innovació, de ciència. És a dir, ja no només produeixen el que es pensa des dels Estats Units, sinó que ells pensen i produeixen. I és per aquest motiu, més, òbviament, la quantitat de gent que tenen, que molt probablement en 2 o 3 anys ens hauran passat per davant, no? I ja seran potència mundial, amb tot el que això implica.
I ens quedarem... al final li haurem de donar la raó a Mandic Chini quan parlava d'allò de la vella Europa, oi?
Sí, el que hem de lluitar és per no convertir-nos en el museu del món, no? I no sé, és un tema molt interessant. Òbviament, Xina, diuen els economistes, que l'any 2016 ja serà la potència econòmica mundial, però jo crec que Europa té molta història, Europa té molt a dir i Europa té un bagatge importantíssim en qüestions de drets humans, de xarxes socials, i tot això s'està perdent i precisament la tendència ha de ser la contrària. Ensenyar a la Xina, ensenyar a la resta del món doncs, com es poden organitzar aquestes societats perquè siguin més justes i més igualitàries.
Mm-hmm. Emma, et deixem perquè és que gairebé ja hem consumit mitja hora del teu matí, perquè per nosaltres és migdia, però per tu és el matí. En què estàs treballant ara?
Doncs estic treballant en un llibre que segurament es publicarà el mes de febrer o març i del que no te'n puc avançar res, però jo et prometo que tampoc pugui, tornarem a tenir una entrevista i t'ho explico tot.
D'acord, doncs quan tornaràs per Sitges, ja posats?
Doncs no ho sé, perquè venia, no podré venir per Nadal probablement i volia venir el mes de febrer, però es casa un amic meu a l'Índia i crec que serà l'única ocasió que tindré la meva vida d'anar a un casament indi. I m'ho estic pensant.
No has de passar. Si no aquí la cubana està fent un espectacle que hi ha un matrimoni per poders a la Índia, eh? És a dir, que també es pot, tu pots agafar per aquí.
Doncs m'agrada molt la cubana, de fet la meva cosina hi havia treballat i és un grup que m'agrada moltíssim, m'encantaria veure aquesta obra.
Doncs Emma Reverter, moltíssimes gràcies per aquesta mitjoreta, primer de Sandy, després d'Obama, oi? Que hem aprofitat una setmana després de les eleccions dels Estats Units. Ja fa millor temps a Nova York, perquè després de totes les desgràcies...
Mira, un visquent a Nova York entén aquestes converses anglosaxones del temps, que jo no havia entès mai abans de viure aquí. Però és que és impossible llevar-se pel matí i no tenir alguna sorpresa o altra, no? És a dir, o plou, o neva, o... Llavors, avui no sé exactament, perquè encara no he mirat les previsions, quin temps farà. Però, per exemple, la setmana passada, que, com t'he dit, jo era a Florida celebrant les eleccions, no vaig poder volar a Nova York perquè hi va haver una tempesta de neu immensa i es van paralitzar els aeroports, no? Uh-huh. Per tant, són qüestions que ens tenen molt ocupats i en parlem molt, no? De si neva, plou o fa molta calor o què està passant. També, i ja per acabar, ja et deixo, tota aquesta qüestió de Sandy i el fet que un any abans haguéssim tingut Irene ha tornat a posar a l'agenda de tots els polítics la realitat del canvi climàtic. El canvi climàtic és una realitat, el temps cada vegada, sobretot en ciutats com Nova York, és més estrany, imprevisible, i de fet, fins fa poc, que és el mateix que passa a Sitges, les cases més cares i on tothom volia viure era al costat de la costa, no? Al costat del mar. I ara aquestes cases estan baixant de preu perquè són les primeres que s'inunden i són les primeres víctimes del canvi climàtic i ja ningú vol viure a primera línia de mar, com a mínim aquí a Manhattan, no? Per tant, jo crec que sentirem a parlar del canvi climàtic i del temps encara molt temps més.
Uh-huh. Doncs parlarem del canvi climàtic i parlarem d'aquest futur llibre de la Emma Reverter molt, molt aviat. Emma, moltíssimes gràcies per aquesta conversa via Skype. Se sent molt bé l'Skype, sembla que estiguis a l'habitació del costat, oi? Però estàs a molts quilòmetres de distància. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i parlem per Skype quan vulguem.
Perfecte, moltíssimes gràcies a tu.